molt, molt menys greu. Ara, això, en aquest punt encara no hi som. No hi som i probablement arribarem, però desconeixem quan arribarem i esperem que sigui aviat.
Sí. Un punt al que sí que hi som, doctor, és aquestes 71.000 sol·licituds per demanar cita, perquè es vacunin aquests 71.000 infants. Suposo que aquestes són bones xifres.
Sí, sí, són bones xifres i és extraordinari la resposta, extraordinària la resposta de la població, dels pares i mares en aquest sentit. I ho han fet amb altres vacunes i ho estan fent amb aquesta i jo penso que cal felicitar a totes les pares i mares de Catalunya per la resposta que estan tenint enfront d'aquesta recomanació. I, sens dubte, el missatge hauria de ser que tots s'hem d'ajudar a tombar aquest coronavirus i que tots estem molt cansats i que el millor que podem fer ara és a part d'administrar la tercera dosi a la població de risc o a la població de més de 60 anys, començar a pensar en la vacunació en els nostres menors. Sí.
Metge de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, doctor Antoni Soriano, ha estat un plaer escoltar-lo. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.
Un minut i mig que passa de les 9 del matí, publicitat i en tornar a temps de tertúlia al matí de Ràdio Estel amb Milagros Pérez Oliva, Carles Fernández i Agustín Rodríguez.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. MasOmega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, MasOmega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana MasOmega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu MasOmega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de MasOmega. Omega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Sara Roy debuta amb un cant a l'amistat. Tot és més fàcil. La balada de Sara Roy acompanyada de Miqui Núñez que la col·loca al mapa de les noves promeses de la música en català. Ja a les teves plataformes. Descobreix Sara Roy. Escolta música en català. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Cada dia busquem millorar per enfrontar-nos als reptes que el món ens planteja. Per això les administracions impulsem el porta a porta. Un nou model de recollida de residus. Tan sols cal separar bé els residus i deixar-los a la porta de casa el dia establert per l'Ajuntament. Facilitem el reciclatge per a tothom. Afavorim el medi ambient. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé, reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio.
Acompanya el teu Nadal amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja bones festes. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
5 minuts que passen de les 9 del matí. Obrim temps de tertúlia un dia més a Ràdio Estel i un dia més que he demanat als tertulians que siguin avui benevolents amb aquest neòfit de la ràdio. Milagros Pérez Oliva, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Carles Fernández, molt bon dia.
Bon dia.
Agustín Rodríguez, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Volíem començar avui parlant de la pandèmia. És que els números de la pandèmia ens fan tema, en fi, un presagi que no és gens esperançador. 10.000 contagis de Covid-19 a Catalunya en només 2 dies. Aquesta setmana, 30.000 contagis en una sola setmana. Ahir es van notificar 5.500 casos nous. I dimarts, Patrícia Plaja, portaveu del govern, anuncia que de moment no hi haurà més restriccions.
Però, en canvi, apel·len a la responsabilitat de la gent, que em sembla molt bé. Però, clar, jo crec que ara molta gent està tenint dilemes personals importants. Jo, per exemple, per no anar a altra gent, no? És a dir, nosaltres hem anul·lat el sopar que teníem amb els companys del diari, l'hem anul·lat. Primer el teníem a un restaurant normal, després el vam buscar un lloc en terrassa. Però, tot i així, ara veiem Que fins i tot en terrassa l'hem d'anul·lar. He anul·lat la meva participació, estic anul·lant la meva participació a tots els sopars que tenia dels llocs en els que col·laboro, que també hi havia sopars, no? Alguns ja s'han suspès per tots, i és que es mantenen encara, doncs jo els estic anul·lant perquè, a veure, ho deia aquest dematí el científic Massip, aquí tenim poca capacitat de detecció. Anglaterra, que és el país que té més capacitat de detecció, ja té un 20% dels casos de contagis que es produeixen, que estan produïts per l'Omicron. Sabem que l'Omicron és una variant que infecta més fàcilment, això ja ho sabem. Si la Delta sense vacuna infectava a una de cada 6 persones, la Omicron sense vacuna afecta a una de cada 8-9 persones. Infecta a 8-9 persones per cada persona que l'ha contret. Llavors, també sabem que les vacunes perden eficàcia enfront del contagi, no enfront de la protecció per la malaltia, perquè hi ha dos tipus de defenses. Hi ha la defensa celular i hi ha la defensa dels anticossos. Per la defensa dels anticossos sembla que les vacunes cauen, fins i tot amb la Delta. És a dir, l'eficàcia de les vacunes per protegir-te, d'infectar-te, cauen. En el cas de la Delta, diversos estudis ja han demostrat que cau per sota del 50% al cap de 4 o 5 mesos després de la vacunació. Però és que, a més, hi ha una vacuna en la que cau encara més, que pràcticament desapareix la protecció al cap d'un temps, que és la d'AstraZeneca. És a dir, la gent, que és el meu cas, que té 2 dosis d'AstraZeneca i després la tercera dosi ja li posen de Moderna o de Pfizer, però amb les 2 dosis d'AstraZeneca estan molt poc protegits ara enfront de la infecció. Sembla que encara protegeix suficient enfront de la malaltia greu, però clar, això protegeix suficient a tothom, però clar, si tu tens una condició de salut prèvia en la que ets vulnerable, i que series vulnerable davant de la grip, per exemple, doncs també ho seràs davant de la Covid, encara que estiguis vacunat amb 3 dosis, diríem, amb 2-3 dosis. Per tant, prioritari vacunar-se la tercera dosi, si és possible, si tens l'edat i si tens accés, però i després, què més pots fer? Perquè ho va dir molt clarament la responsable del CDC ahir de la Unió Europea: amb la vacunació no és suficient per frenar l'expansió d'Omicron. Per tant, hem de restringir tot el que puguem la interacció. Llavors, molta gent té aquest dilema. Vaig als sopars d'empresa, vaig a tot això. Quan d'aquí a una setmana segurament tindré el dinar que més m'importa, que és el dinar amb la meva família, amb els meus vulnerables, per entendre's, no? I jo conec molta gent al meu entorn que està suspenent tota l'activitat i fins i tot professionalment restringint molt per poder mantenir aquest dinar de poques persones o menys persones que un dinar d'empresa, però que és un dinar molt important per la gent, que és el dinar de la família, no?
Carles, va.
Sí, i a més hi ha una... Més enllà de... el que acaba de dir, mira, que és evident que és així, i la documentació que té doncs ho avala. Hi ha altres derivades, no? Com és, per exemple, la pressió assistencial. Clar. Estem entrant en una època, portem 2 anys, en què els professionals de la salut, diguem, estan molt, molt, molt apretats, i que estaven esperant aquests dies també per poder lliurar alguns dies, poder fer algunes vacances i poder descansar, perquè ho necessiten. Jo ahir parlava amb un directiu gerent d'un dels grans hospitals de Catalunya i em deia que la setmana vinent és, és el punt d'inflexió, eh? Que, vaja, que ells ja tenen un pla B de desprogramació, tenen un pla B de reducció de visites als malalts, per exemple, el Parc Taulí ja ha cancel·lat les visites als malalts, desprogramació d'activitat... bé, tot això també hem de tenir aquesta consciència, no?, que no només va en la línia de malaltir o no de la Covid, o en la línia de passar unes millors o pitjors festes per culpa de la Covid, sinó que hi ha moltíssimes altres patologies i persones que les pateixen que es poden veure, que se'n poden veure afectades, no? Llavors, clar, la recomanació, diguem, jo crec que, vaja, que això ja és inqüestionable, és que si no t'has vacunat estàs cometent un error gegantí. I
ja,
per tant,
el doctor Antonio Soriano deia, clar, vacunar sobre la taula, i sempre.
Això jo crec que ja no és qüestionable, no s'aguanta per cap de cap manera. Òbviament, he intentat totes les dosis possibles respectant, doncs, els terminis que se'ns donin, però també no oblidar això, doncs, que és possible que el dia de Nadal veiem algú o veiem persones amb un grau de vulnerabilitat més alt que fa moltes setmanes que no veiem i que, per tant, han de ser tractades des del punt de vista de l'epidèmia, no tant com un familiar, sinó com una bombolla que no és.
Clar.
I, per tant, o sigui, sí, sí. A banda de desitjar-li amor, diguem, el millor amor segurament, doncs, serà posar-nos la mascareta mentre no mengem, que tingui prou distància, que hi hagi una finestra una mica oberta, que, vaja, que allarguem el sopar el que toqui, però només, i que, doncs, a les mostres d'afecte i tal, doncs, siguin les justes. Perquè, efectivament, és un familiar, és algú que t'estimes molt, algú que fa molts dies que no veus, però a efectes pandèmics segurament és un company de feina, és una bombolla més sòlida que aquest familiar que fa dos mesos que potser no veus, no? Perquè, sí. perquè no l'has tractat. Llavors, bé, es tracta de fer aquesta combinació que jo crec que és el sentit comú. Jo crec que és el sentit comú. Penso que pel carrer no estem veient tampoc coses forassenyades. Jo crec que la gent
la gent està portant la mascareta...
Comú. La gent s'està comportant, la gent ha entès, i per tant jo crec que aquesta és la línia. I tampoc oblidar, perquè les coses quan s'han fet bé, jo crec que s'han de remarcar, que aquí les coses s'han fet molt bé i estem millors que a altres llocs. Això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia, però que hem fet bé les coses, i igual que les critiquem quan es fan malament.
Bé, hem de seguir fent-les bé.
Doncs hem de seguir fent-les bé.
Vale, Agustín, que reia.
Sí. Ric perquè em venen al cap algunes escenes. I jo ara he vingut amb Rodalies. I efectivament, tothom amb mascareta. Potser ara no hi ha aglomeracions de com ve sent tradicional. La gent intenta seure amb una mica de distància i, en canvi, em venen a la imatge, doncs, el dissabte passat vaig anar a un concert de música i a la sortida vam decidir anar a picar alguna cosa i vam entrar en un restaurant de Barcelona, del Paral·lel, i allò semblava un festival d'hormones, saps? I de virus, saps? Tots descontrolats, perquè havia un nivell d'aglomeració de gent absolutament bestial. Què vull dir amb això? Al final, clar que les actituds individuals, doncs, procurem ser responsables, però després hi ha determinats entorns, sobretot entorns que poden venir molt amb determinades franges horàries, saps, que no estan respectant, diguem, aquest sentit comú que deia el Carles, i les dades hospitalàries i les dades de contagiats, doncs, demostren, escolta, les UCI amb els majors de 60 anys ha incrementat amb gent que ja té, per exemple, la pauta sencera, la pauta de les dues.
Perquè hi ha una reinfecció ara.
Hi ha una reinfecció. Per tant, home, això vol dir que alguna cosa estem fent malament, no? Ho dic amb genèric, encara que després individualment entenem cadascú de nosaltres que prenem les mesures adients per evitar el contagi. Jo ja vaig dir-ho fa 3 o 4 setmanes, que compréssiu els regals de Nadal al mes de novembre, perquè el desembre seria complicadet, i jo crec que quan passin les festes de Nadal, doncs tindrem una...
No sé si us sembla a vosaltres que estem una miqueta en la mateixa situació que estàvem l'any passat, en el sentit de que havíem havíem dit, el pont de desembre, el recordeu, el pagarem, efectivament el vam pagar, i després salvar la campanya de Nadal, i després ho vam pagar, i després salvar la campanya de Reis, i a finals de gener estaven fatal.
El que passa que em sembla que l'any passat la gent era com molt més sensible.
Sí, perquè no hi havia, perquè tot just començaven les vacunes. És que clar, però hem de pensar una cosa. Ara diem... o sigui, l'any passat estava en una situació similar. Ara tenim 500 i pico casos ja per 100.000 habitants en 14 dies, que estem en la mateixa situació que en els moments de pandèmia. I llavors dius, bueno, i com pot ser això tenint les vacunes? Les vacunes s'estan fent en aquests moments el mateix efecte que en els moments dels pics anteriors feien les restriccions. Feia el no poder sortir de casa, la barrera.
Vete aquí.
Ara tenim vacuna, però no tenim barrera. Ah. I el que han dit les autoritats europees de salut és que cuidado amb l'Omicron, perquè amb les vacunes no n'hi ha prou i segurament caldrà posar vacunes, per suposat. I sort que tenim vacunes, però a més segurament per frenar aquesta onada que ve haurem de tenir també barreres. El problema és els països que no tenen vacunes, perquè llavors allí només tenen barreres. I el problema és que l'Omicron és tan expansiva, tan infectiva, que, clar, tots aquests països, els pics que poden tenir en el sistema sanitari...
No són d'ingressos a les UCIs, no. Ja són de coses molt més greus.
Clar, perquè per poc... A veure, encara que no sigui una variant més greu que la Delta, inclús si és inclús una mica menys greu que la Delta...
Un nivell de vacunació del 10...
Clar, si tens tu...
O del 2, a Camerún, per exemple,
clar,
del 2.
Si tens moltíssima gent infectada, acabes tenint gent que acaba morint, més gent que acaba morint perquè tens molta gent infectada, encara que sigui una variant més benigna. Per tant, aquí hi ha l'altre gran tema del que no en parlem, perquè ara tornem a estar molt ensimismats en nosaltres mateixos, tornem a estar en la por al cos a la mateixa Europa, i ja no parlem de la resta del món.
De fet, ara Milagros ens explicaves tots aquests casos a les portes de Nadal, amb aquesta sisena onada, encara amb la variant Delta, esperant una setena onada, que ja ens estan explicant els epidemiòlegs, que serà segurament amb l'Omicron, que farà pujar molt els casos, i s'està parlant de la cavalcada de Reis, i no sé fins a quin punt fa feredat.
Bueno, la cavalcada de Reis és a l'exterior i depèn com es faci, però no ho sé, jo no m'atreveixo perquè tècnics hi ha que estan analitzant tot això. Per mi, ara mateix, el perill més gran està en els dinars, sopars multitudinaris, en les festes multitudinàries, en tot l'oci nocturn multitudinari, tot el que és multitudinari. La cavalcada probablement també, el que passa que és al carrer, i amb mascareta, i al carrer, i si no se... Si la gent se... Que també penso que tampoc no hi ha tanta afluència de gent ara al carrer, tampoc si sabent que hi ha la situació que hi ha, diríem, no.
Saps què passa?
Que els nens no estan vacunats encara. Mm-hmm.
Jo aquí, Milagros, també crec que una vegada més jo el que veig és que hi ha massa confusió. És a dir, que hi ha massa missatges, que els missatges no arriben, diguem, a la... Nosaltres som gent que llegim, escoltem... Però la gent fa la seva vida. La gent no està pendent del que diu Salut o del que diuen els metges o del que es diu els informatius de les ràdios. La gent fa la seva vida. I al final van adaptant en funció, no?, de, escolta, del que diuen els amics, del que diu la família... Aleshores, crec que aquí, una vegada més, falta un missatge únic, un missatge clar, un missatge unitari, perquè ja si vas... això va per barris, com a la tercera, a la segona, a la primera, Madrid fa una cosa, aquí es demanen mascaretes, a una altra no fa falta les mascaretes, a l'altra la segona dosi, l'altra estem en la tercera, l'altra vacunem els de 40... Això jo crec que al final genera, saps, una mica una confusió en la gent i una certa adaptació a les circumstàncies personals de cadascú.
L'Agustí, ara ens posa un tema molt sobre la taula, que és la capacitat comunicativa, sobretot, del govern. Esclar, si m'ho permeteu, avui tenim a la Milagros Pérez Oliva, el Carles Fernández, l'Agustí Rodríguez, que són tres monstres de la comunicació, i per tant sí que m'agradaria que em valoréssiu la capacitat comunicativa del govern. És evident que tots hem anat aprenent amb aquesta pandèmia. També s'ha après a comunicar per part del govern el que es vol comunicar?
Hi ha una variable molt diferent de la que mai s'havia tingut, que és el desconeixement. I aquesta no és una variable menor, perquè al principi de tot les hemeroteques diguem, estan plenes de... Em preocupa més la grip que la Covid. Això, diguem, i això no eren membres del govern
això deia,
X, que anem, no eren membres del govern tots. X, eren diguem, epidemiòlegs de màxim nivell. Per tant, partíem d'aquest punt. No ho estic dient com una crítica, sinó que ho estic dient en el sentit de que el desconeixement era tal de la magnitud del que venia que s'havien arribat a enviar missatges d'aquests que ara, si només l'agafes sense context, et poses les mans al cap perquè dius en mans de qui estàvem. Si l'aïlles del context, dius, mare de Déu, mans d'aquí estàvem. Però tenia tot el sentit del món en aquell moment, no? Llavors, canalitzar aquests missatges quan vam estar i hem estat, i estem encara, sense tenir la certesa ni d'evolució. Tu, qualsevol epidemiòleg que entrevistis, qualsevol analista de dades, qualsevol d'aquí, d'allà, d'Oxford, d'aquí, de Barcelona, d'Estats Units, d'Alemanya, d'on vulguis, mai hi ha la certesa. Mai et dona la certesa. Diu, creiem que de les evidències del passat sí, però del que vindrà a futur encara no hi ha ningú que pugui ser capaç de fer una previsió que certament l'encerti. Llavors això condiciona radicalment a l'hora d'enviar missatges. Perquè, a més, clar, hem portat, ja portem molts mesos, amb una situació econòmica molt tocada i on hi ha gent que ara està començant a aixecar cap, que, diguem, qualsevol decisió que es pugui prendre... Aquests comentaris que fèiem ara, que tenen tot el sentit del món, no? Doncs, escolta, doncs, si hem de quedar amb un sopar de Nadal amb els amics, ajornem-lo, tal, tot això està afectant a molta gent. No només el senyor restaurador que té, sinó el proveïdor del restaurador i el proveïdor del proveïdor i el proveïdor... O sigui, això afecta. Qualsevol anunci d'aquesta mena hi afecta, llavors, sí, però primer la salut, després l'economia, evidentment. Però la balança, jo crec que hem de tenir un punt de benevolència en el sentit de que és una balança de precisió. No és una balança a quilos, diguem, sinó que és una balança gairebé quirúrgica. I una petita decantació cap aquí o cap allà. O nosaltres hem tingut, i torno a insistir, no és una qüestió de crítica, un conseller de salut dient una cosa el dimecres i el dijous, quan li han arribat les dades, pujant el volum de les seves declaracions de manera espectacular. Però si aquest senyor ahir em va dir una cosa...
Perquè ha arribat les dades.
Però és que li han arribat les dades i no tenia la previsió, ni ningú li podia dir, perquè no el que no m'agradaria que s'entengués és que té un equip d'incompetents. No, és que ningú li podia advertir i de sobte doncs ha de canviar el discurs. Llavors, això se n'ha après, del principi de la pandèmia, ara es fa bastant millor. Aquelles posades en escena que teníem a Madrid de quatre persones amb tots els uniformes militars del món que semblava anar amb la guerra i tot això com a mínim ho hem acabat i ja li estem començant a parlar a la gent com a persones adultes. I surt una persona professional...
Ens recordem poc d'aquestes coses, eh?
Sí, però les primeres posades en escenes sí. Anàvem a la guerra. Sí.
A veure, el tema de la comunicació és clau i aquí jo tinc dos companys que en saben infinitament més que jo. Però, a veure, jo lo que he fet molta reflexió sobre aquesta pandèmia i he participat en alguns seminaris perquè vaig estar en les crisis sanitàries anteriors. Llavors, una de les coses que condiciona la nostra resposta a la realitat és l'experiència prèvia. I l'experiència prèvia que teníem, quina era? Era una experiència prèvia. Estic parlant ara de quan parlaven del Mobile Congress, ¿vale? O sigui, de la situació aquella...
Si s'ha de fer, no s'havia de fer...
Exacte. L'experiència prèvia era la immediatament anterior, la pandèmia de grip nova. I la immediatament anterior, la pandèmia de grip aviar. Que es va produir una alerta mundial per part de l'Organització Mundial de la Salut sobre la base d'una amenaça hipotètica, no real. Perquè en el cas de la grip aviar, les infeccions eren entre els animals i quan passaven als humans era per contacte directe amb els animals, la qual cosa excloia que pogués haver una pandèmia com la que tenim ara. La gent que es moria era gent que havia estat en contacte directe amb el virus d'animals infectats i ells s'infectaven, però no transmetien a altres humans, a altres persones. La situació era diferent. La hipòtesi era que el virus aviar pogués mutar i entrar en contacte amb el virus de la grip i, per tant, fer una pandèmia com la que tenim ara. No va passar en la grip aviar. La grip nova passava el mateix. Teníem un virus de la grip que semblava que era més perillós i la gran hipòtesi era que pogués mutar i pogués ser tan perillós com la grip del 18. va resultar que no ho va ser. Vam comprar, en la primera crisi, vam comprar quantitats astronòmiques de Tamiflu, que era un medicament que no serveix ni per la grip, però els governs van entrar a una subhasta perquè alguna cosa havien de fer davant d'una situació d'amenaça general i global. En la segona va passar el mateix. Vam comprar vacunes que es van caducar perquè ni els metges se les van posar, perquè ja es va veure en les antípodes que la grip arribava abans, que no era tan perillosa com s'havia dit, i de fet va haver-hi menys morts amb la grip nova que en una grip normal, d'una grip una mica severa normal, diríem. Llavors, aquesta era l'experiència prèvia. Per tant, quan es van dir arriba una nova, un nou SARS de la Xina i la Xina es comporta de manera completament diferent a com s'havia comportat en el primer SARS del 2003 i aïlla la seva població, tenint en compte que el primer SARS es va saldar amb 800 mortes a tot el món, només, pues tothom va pensar que no havíem d'exagerar perquè l'experiència prèvia que teníem era alarmar i que l'alarma porta una reacció histèrica i compulsiva per part de les societats riques, no per part de les pobres, però sí de les riques, i que, per tant, i que se controlaria, perquè, com vam veure en el SARS-1, i en el SARS-2, que tenia una mortalitat del 30%, cuidado, el MERS, que va ser que és un coronavirus que es va expandir uns anys després per Orient Mitjà i que el transmetia el dromedari, l'animal intermediari va ser el dromedari, aquest tenia una mortalitat del 30%, que això és una barbaritat si això s'hagués generat, però això es va controlar i de fet gairebé no va haver-hi morts. Llavors, aquesta experiència prèvia es va fer reaccionar una mica tard a tot el món a l'alarma d'aquest virus, que tenia una mutació respecte del SARS primer molt insidiosa, que és que es transmetia abans de donar símptomes. I això és lo greu, perquè quan una malaltia es transmet abans de donar símptomes, tu ja tens molt poques armes, i ja arribes tard, perquè si és quan té símptomes, l'aïlles a la persona que té símptomes i ja està. Però, per tant, aquí estem. Va, quan ja estàvem en plena campanya, llavors què passa? Que estem davant d'una emergència real, el llop ha vingut, que viene el lobo, que viene el lobo, abans no venia, ara ha vingut i ens ha agafat aquí, què fem ara amb el llop, no? Amb una afegita addicional, que jo no vull estar en la pell dels que han de prendre les decisions, que és que l'evidència científica al principi de la pandèmia era limitadíssima. No sabíem com s'infectava, quanta gent, com anava, no sabíem res. Déu-n'hi-do la rapidesa amb la que es va arribar a caracteritzar el virus, a seqüenciar el virus, a explicar quines eren les vies de contacte, etcètera, no? I llavors va haver-hi la fase d'haver de prendre mesures grossíssimes. Jo crec que en el cas d'Espanya hi ha dos etapes molt clares, no sé si estareu d'acord. Una primera etapa, que és l'etapa de l'estat d'alarma, en la que el govern va agafar la comunicació, el president del govern es va remengar bé. De fet, alguna crítica he sentit de que feia masses compareixences, però jo no crec que en una situació així siguin masses, perquè la gent necessita saber, en una situació així, que hi ha algú que està al timó, que hi ha algú que està allà. Potser les crítiques que es podrien fer aquí seria un cert abús del llenguatge bèl·lic, els uniformats a les rodes de premsa, etcètera. Hi ha crítiques a fer. Exacte, hi ha crítiques a fer. Però jo crec que en aquell moment la informació disponible i la comunicació de la informació disponible anaven bastant alhora. I era bastant més fàcil transmetre a la ciutadania la incertesa que representa una realitat canviant, perquè el virus anava donant situacions i evidències científiques que eren canviants. I tot canvia quan comença la guerra política a propòsit del virus, que ja va començar abans amb l'estat d'alarma, però que després, quan es va fer el que se'n diu la cogestió, ja ha sigut, diríem, un barra libre, i cadascú ha fet el que ha volgut, i han arribat a aquesta situació en la que una comunitat amb la mateixa situació que l'altra pren mesures que són completament diferents. I llavors la gent diu, bueno, però si a l'Aragó estan fent no sé què aquí, per què fem allò, no? I per tant, i després la utilització i la instrumentalització, és a dir, criticar les decisions de l'autoritat per part dels partits que estan a l'oposició. Llavors, això ho han fet tots, ho han fet pràcticament tots, uns molt més que altres, també s'ha de dir.
Jo trobo que està molt bé fer aquest històric del que està passant, perquè, com deia, hi ha moltes coses que no recordem i que estaria molt bé recordar per saber on som a dia d'avui. Agustín?
No, jo coincideixo amb el que diuen els meus companys, perquè s'han barrejat diferents coses. Vosaltres recordeu el principi de la pandèmia, que ens van... Ara utilitzaré aquest llenguatge bèl·lic, que ens van donar instruccions a la població de tres mesures que havíem de prendre sempre, que eren distància, mascareta i rentat de mans. Aquestes instruccions, que van ser clares i que tothom les entenia, tothom les va aplicar, tots els ciutadans...
Però jo me'n recordo netejant la compra.
Ja arribàvem a extrems, no?, sí, sí, d'exageració. Des d'aleshores, no ha hagut cap altre missatge tan clar, tan diàfa, tan estructuralment entenedor com aquell.
Sí, pot ser un, si em permets. Vacuna't.
Bueno, el vacuna't, perdona, sí, el vacuna't. Però el vacuna't, a diferència d'aquell primer, no ha tingut...
No, però hi ha confusió, perquè és més de 60, amb quina, amb quan,
sí, sí. Aleshores, i després hi ha un altre aspecte. Entenc perfectament que al principi, òbviament, els polítics tenien que sortir, els de tots els governs, i tenien que donar explicacions, i que havia una gran confusió. Quan hi ha una crisi d'aquesta envergadura, al principi hi ha confusió. Però la gent entén que pugui haver confusió i que no tinguis tota la informació. I va haver un moment en què es va produir el canvi, diguem, argumental en base a la utilització d'experts. La gent vol tenir informació, d'acord, però no la vol tenir dels polítics, la vol tenir dels metges, la vol
tenir... Això és fonamental, eh?
Per què? Perquè, primer, s'expliquen de manera entenedora, arriben molt més a la gent, i la gent fa cas de del que té l'autoritat, del que representa l'autoritat. I un metge, un epidemiòleg, un responsable sanitari... No, i no parlo del conseller de Sanitat o del ministre de Sanitat o de la ministra de Sanitat. Parlo dels experts. La gent fa cas dels experts. I aquí crec que ho s'ha fet bé, aquí a Catalunya, incorporant els experts i donant-li la paraula.
Jo crec que per fi... Aquí discrepo una mica, perquè al principi també vam veure batalles d'egos d'experts una mica desafortunades,
Sí, sí, és veritat.
Una mica desafortunades.
Però es van apa i va agarrar.
Però no va ser tan ràpid com jo m'hagués agradat, diguem.
Formaven part de les guerres polítiques.
Correcte. I formava part de... Bueno, també, que jo crec que també ho hem de poder dir sense... Bueno, doncs que dins de cada col·lectiu, doncs hi ha qui es considera, diguem, més capacitat que altres, diguem, no?
Sí, sí,
hi havia algunes manifestacions.
Hi havia algunes lluites d'ego.
Hi havia hagut algunes lluites d'ego. I a més a més, llavors, un agafava aquest epidemiòleg com el de referència, l'altre, i un deia naps, i l'altre deia... O sigui, que també vam tenir...
Però al final
es va... Per fi, es va imposar el senderi, perquè aquí sí que era... la debacle, perquè si el ciutadà i les ciutadanes veien que els experts no es posaven d'acord, llavors sí que així ja, això ja és la solitud, és estar al mig del desert, no al mig de ningú. Però al principi també va passar, ara això ja no està passant, i tenim la sort aquesta que tenim passat, i per tant podem anar explicant què ha passat, i podem fer comparatives de fa un any, i les comparatives són molt, molt, molt a favor ara respecte de fa un any, qualsevol comparació. O sigui, fa un any hi havia molta gent que se li morien els familiars i no els podien ni anar a veure, ni acomiadar, ni enterrar. O sigui, no podia fer res. Vèiem imatges d'un pàrquing del Tibidabo ple a vessar de tabuts. Vèiem imatges de palaus de gel a Madrid plens de tabuts. Sabem que es van estar mirant palaus de gel de Barcelona perquè potser s'havia de fer... O sigui, jo també crec que és just i en justa mesura situar les circumstàncies de com estàvem o com estem, perquè va haver-hi moltíssimes persones que durant molts mesos van perdre molta gent. Cada dia era una carretada de gent que moria, que no havia rebut visites, no s'havia pogut acomiadar. No, o sigui, que emocionalment també ha deixat un lastre molt, molt dur. No? Per tant, faig el comentari una mica per bé, que està la cosa com està i que tot plegat, però que, vaja, que d'on veníem, diguem, ostres, jo crec que podem ser més optimistes i això, aplicar, no deixar d'aplicar aquestes mesures que són tan bàsiques, no?, que deia Agustí, que si les mans, que si la mascareta, la ventilació, això, que és tan fàcil, això no s'acaba, i no s'acabarà durant molt de temps.
Però no s'improvisa això, fixa't, Carles, jo estic d'acord amb lo que tu dius, però el tema dels experts... Per què tenim aquí un índex de vacunació tan alt? Jo estic segura que és...
La confiança.
Per la confiança que hi ha amb el sistema sanitari. Però la confiança amb el sistema sanitari no la improvises un no. moment que tens crisi, necessites el capital previ de confiança.
Sí, però els no la vacunació.
No.
Eren les mesures.
Quan sí, 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 sí. No, però espera, ara vaig en això. És també molt il·lustratiu què ha passat amb el tema de les guerres dels experts. Perquè era molt evident, en el cas de Catalunya, que és on va haver-hi més, sobretot, i en el cas de Madrid, els atacs que va patir Fernando Simón, que no, que bueno, que va ser un bombardeo, però era perquè disparant contra Fernando Simón disparaven contra Pedro Sánchez.
No, home, i perquè la sobreexposició, un senyor també, que està 8 hores al dia a la tele, sí, doncs sí. Al final acaba rebent.
De cop ens tornem tots en epidemiòlegs, quan sí, hi ha una epidèmia, sí, també sí. T'ho dic.
No, però fixa't, va haver-hi... Primer, Fernando Simón va resistir. Va resistir perquè va tenir el suport professional de tots els altres professionals, que això és molt important, perquè els atacs li venien de la banda política, de Vox, del PP, etc. No? I després, aquí sí que va haver-hi guerra, perquè, bueno, en la guerra respecte del virus es reproduïa la guerra que tenim ara respecte de la política lingüística, és a dir, les fractures del govern. I aquesta guerra dels experts eren les fractures del govern. Llavors, jo crec que aquí és molt exemplar com, en un primer moment, això va ser molt fort, els mitjans poden tenir la tentació d'aprofitar això perquè això fa clics, perquè si hi ha discrepàncies, si fas un periodisme que no és rigorós, vas a buscar la discrepància més que l'acord, però el comportament dels mitjans de comunicació aquí va ser bastant, bastant, bastant responsable. I a l'hora de la veritat hem vist que aquells científics que s'han prestat menys en la instrumentalització política són els que, al final, han guanyat l'autoritat i ara són les figures respectades. I tots els mitjans, en general, criden a un tipus de científics que no es presten a maniobres polítiques. Això crec que és un triomf dels mitjans de comunicació, ho haig de dir-ho. Penso que això ho han fet els mitjans de comunicació. Mireu qui té notorietat ara, mireu qui parla.
El divisme no ha triomfat.
I no parla.
El divisme no ha triomfat.
O sigui, acabo amb això, cobro melons nous, va.
Perdona?
Dic, acabo amb això, que obro melons nous.
No, ja pots obrir, sí, ja? Ja pots obrir el pastís, ja pots obrir, sí, sí.
Va, 7 minuts que passen de 9:45 del matí. D'altra banda, en plana més política, i la Milagrosa feia servir un terme que m'agradava molt per començar a parlar de segons quins temes, que és guerra política. El govern espanyol i Esquerra Republicana finalment han pactat aquesta llei de l'audiovisual, després d'aquell estira i arronsa famós que hi ha hagut durant aquests darrers dies. Els republicans, per tant, han retirat les esmenes als pressupostos generals de l'Estat i, per tant, mai millor dit en aquesta ràdio, havem-nos pressupostos.
Havem-nos i tranquils, i jo crec que s'ha complert la premonició i el calendari que Pedro Sánchez tenia a la sobretaula des del primer moment, que és que ell acabaria l'any amb els pressupostos aprovats i que, per tant, té la legislatura garantida, perquè no només és aprovar aquests pressupostos, ja vol dir que ja la legislatura es garanteix, perquè es poden prorrogar, etc etc. Jo crec que, vaja, que ahir cap sorpresa. El qui es va voler sorprendre, diguem, doncs, pot fer, diguem, els escarafalls que vulgui, però jo crec que tothom tenia coll avall, doncs, que aquests pressupostos tirarien endavant. I bé, Esquerra Republicana, jo crec que està consolidant el gir que va decidir fer, doncs, ja fa un parell d'anys, no?, que és de ser molt més, diguem, molt més pràctica i d'acabar de baixar el terreny i d'intentar... Bé, encara no s'ha trobat l'eslògan, jo fa molt de temps que ho dic i el busco, però no el trobo, allò de no dir peix al cove, però que al final acaba sent una negociació, ja està. I és, obtens per aquí, obtens per allà, i obtens d'una manera o d'una altra. Que el català se salvarà amb aquest acord a les plataformes? Vaja, jo crec que tampoc no ens hem d'il·lusionar en excés. Però bé, si s'han aconseguit avantatges, s'han aconseguit millorar els pressupostos i això arribarà, doncs, a la gent de Catalunya i, per tant, doncs, perquè hi ha alguna cosa més que la plataforma i els 15 milions per doblar el català, sinó que hi ha alguna cosa més en l'acord, jo crec que en un any com el que estem, que l'Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya i els grans ajuntaments de Catalunya, especialment el de Barcelona, acabin l'any en pressupost, per tant, en una situació de normalitat, jo crec que és una bona notícia de la qual ens hem de felicitar tots, perquè venim d'on venim, acabem de parlar de la Covid, venim d'una crisi impressionant, han de venir molts fons europeus i hem d'estar, diguem, jo diria, pel que hem d'estar, que és per aixecar i que és una anormalitat que portéssim tants i tants i tants anys, o amb pròrrogues aquí, o pròrrogues allà, o tot, o sigui, no pot ser. no pot ser. I, per tant, jo celebro, no?, que s'hagi posat aquesta mena de senderi. Ara, que ningú, diguem, abanderi segons quines coses, perquè la gent és molt, molt més intel·ligent del que es pugui arribar a imaginar, del que es pugui arribar a pensar. Jo crec que això està bé, que obre uns camins que ja veurem en el futur, perquè aquesta entente entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista Obrer Espanyol, però també el d'aquí, diguem, almenys en el sentit de no ser beligerants, ja veurem quins camins pot obrir, perquè, òbviament, i analitzant objectivament, hi ha molta més discrepància entre Esquerra Republicana i Junts i la CUP que entre Esquerra Republicana i el Partit Socialista de Catalunya, per exemple, perquè és evident, aquesta setmana n'hem vist exemples varis i diversos, per tant, ja veurem aquestes relacions a què poden arribar a conduir. La primera tanca a saltar és l'Ajuntament de Barcelona i aquí es pot obrir un escenari molt diferent. Sí.
Milagros i Agustín, va.
Pues, a veure, jo també celebro molt perquè que hi hagi pressupostos vol dir que tots aquests plans que hi ha de recuperació econòmica després de la crisi es podran posar en marxa. Però hagués estat una infàmia no aprovar els pressupostos i deixar tots aquests recursos amb els pressupostos prorrogats. No tens aquests diners, és a dir, això hagués estat tremendo. Ara, jo em pregunto moltes vegades, aquestes crítiques que fa Junts per Catalunya a l'actitud d'Esquerra Republicana de negociar i donar suport als pressupostos de Pedro Sánchez, en realitat se les poden permetre perquè saben que Esquerra Republicana està negociant. Sí. Perquè si pensessin que Esquerra Republicana agafa la mateixa actitud que Junts de dir no va conmigo, ràpidament canviarien. Llavors canviarien els papers. Canviarien els papers, m'entens? Perquè em fa molta gràcia tota aquesta gent que es permet ser purista o que es permet mantenir el seu programa màxim perquè sap que altres li trauran les castanyes del foc i aprovaran els pressupostos dels quals depèn el bon funcionament del govern de la Generalitat, entre altres coses, diríem, no? I, per tant, això està aquí. L'altra qüestió és que, efectivament, la dinàmica en la que hem entrat és que aquell que negocia i aquell que pacta sempre té la responsabilitat de decidir a on em planto i fins a on arribo. I això no depèn tampoc de la seva voluntat. Depèn de la correlació de forces i del cost-benefici. Tu has de veure en cada moment si has d'acceptar o no que les mesos d'acord amb o les plataformes grans d'acord amb la normativa europea no acceptaran o no estàs en condicions d'imposar unes quotes pel català, doncs si amb les mesures alternatives, que jo prou imaginació trobo que han aconseguit, no? És a dir, que han trobat maneres d'afavorir el sector superant aquesta barrera que representava la normativa europea, diríem, no? Si tu no pots obligar que tinguin un 6% en les llengües cooficials les que no estan ubicades a Espanya, o Netflix o HBO, això és un problema, perquè encara que el govern segurament no pot acordar-ho, però si ho acordessis, elles podrien anar a la normativa europea i guanyarien el plet, diríem, no? Llavors, clar, la situació tan còmoda d'aquell que no està negociant, que no està negociant res, i que es permet mantenir el programa màxim. Oi? Que expliquin quina és la seva alternativa. La seva alternativa és plantar-se a tot, fer confrontació, tot el mateix ha passat amb el tema del conflicte lingüístic a propòsit de...
Ara en parlarem.
De Canet de Mar. És el mateix, és la mateixa actitud, diríem, no? És a dir, tu pots proposar... per exemple, pots proposar, com va fer Laura Borràs, assumir la direcció del centre, cosa que es veu que és molt oportunista perquè no van proposar quan ells tenien la Conselleria d'Educació una mesura similar a les escoles que ja tenien sentència també i que ja s'ha hagut d'aplicar en el cas d'algunes aules en concret. Això no ho van aplicar i ara exigeixen que Esquerra Republicana ho apliqui. Home, aquí es veu molt que hi ha molt d'oportunisme. I jo crec que la gent ho veu. No sé, estic d'acord amb el Carles, la gent ho veu.
Agustín.
No, respecte als pressupostos, home, jo crec que era necessari aquest acord i ja fa diverses setmanes que vaig dir que hauria acord. Bàsicament perquè en un moment, diguem, de recuperació, la gent el que vol és els ciutadans volen certeses, volen uns escenaris que siguin previsibles. I en aquest cas jo crec que Esquerra ha fet el que tenia que fer al Congrés de Diputats, més enllà, diguem, d'aquesta escenificació respecte a la llei audiovisual i els percentatges de català en determinades plataformes, perquè al cap i a la fi, dissortadament, serà el mercat el que marcarà si el percentatge és del 6, del 22 o del 35. O sigui, al cap i a la fi, el mercat, el ciutadà, el consumidor, serà el que marcarà si aquest 6 ha d'anar a més o no ha d'anar a més, o si es consumeix més o es consumeix menys de determinats productes. Per tant, a mi em sembla una bona notícia, perquè, repeteixo, en moments en què anem cap a la recuperació, encara hi ha molta gent que ho està passant molt malament. Avui tenim un titular als diaris respecte de la gent que no cobrarà els ERTEs, que demostra que o els polítics viuen una realitat virtual paral·lela, però els problemes de la gent són els que són. Els problemes són arribar a final de mes, els autònoms que han de pagar, els empresaris que han d'invertir. Això és el que preocupa la gent. I la gent, per tant, vol certeses i vol tenir un horitzó previsible de la seva vida, vaja.
Té la Milagros, que volia parlar del català, també. Ah. Déu-n'hi-do la picabaralla lingüística sobre el català que ja està en aquestes setmanes arran del cas de l'escola de Canet de Mar i d'aquesta família que es va sumar a les 80 famílies que ja ho havien demanat. Però és que ahir, al Congrés dels Diputats, Pablo Casado parlava així.
No puedo entender cómo deja abandonado a un niño de 5 años mientras sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle solo porque sus padres hayan pedido que se cumplan los derechos en Canet. ¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad? Le hago una pregunta muy directa. ¿Por qué no obliga a la Generalitat a cumplir las resoluciones judiciales o usted cumple su responsabilidad constitucional con el artículo 155?
Jo, de veritat, hi ha coses que igual com a periodista no hauria de fer, però és veritat que avui em surt, i tal com em surt, ho dic, demano perdó als oients per haver de posar aquest tall, però és informatiu i, per tant, s'ha de posar. Després de Pablo Casado, parlava Arrimadas.
Mire, esta familia está soportando escraches, señalamientos y hasta amenazas de apedrear su casa en Canet de Mar, todo alentado por la Generalitat y por TV3. Luego dicen que son pocas las familias, claro. ¿Cómo no van a ser tan pocas si sabiendo lo que les hacen después? Mire.
Veia les cares dels tertulians que avui tenim a la taula.
Sí, sobretot perquè...
Ens costa donar crèdit, eh? I sí, mira que estem acostumats, eh?
És que, vaja, Inés Arrimadas ha viscut aquí. Inés Arrimadas té una parella d'una persona que és d'aquí. Inés Arrimadas, crec que el seu fill, o el primer, em sembla que va... I si no, gairebé. O sigui, menteix. Però... És que és molt... Clar, et desarmen. Certament et desarmen. Però també creuen, jo crec que molt confosament, creuen que la gent és...
Idiota, no?
Sí, estava buscant una altra paraula, però sí. Sí, no cal... Perquè Ciutadans, o sigui, serà irrellevant a Catalunya de les properes eleccions. Serà irrellevant.
A Catalunya i probablement...
Evident, però vull dir, des del punt de vista de el Partit Popular està en les hores més baixes que ha estat mai a Catalunya.
Aquest... Alejandro Fernández comparteix això?
Sí, però clar, Alejandro Fernández, jo estic segur que no ho comparteix. El que passa que Alejandro Fernández té una situació, diguem, complicada a l'hora de dirigir el partit. Alejandro Fernández va treure uns resultats que no eren ni de lluny els esperats. Se li ha canviat totes les direccions provincials, etc. I ell està, diguem, fent altres equilibris. Però jo estic convençudíssim que no pensa això. És que estic convençudíssim. Jo l'altre dia buscava i enyorava Josep Curto.
Sí.
Perquè dic, avui, pobre Josep Curto. Sí, sí,
us se'n recordeu quan van aprovar?
Lo curto del llibre.
Quan es va aprovar...
Estaria, pobre, sí. Enfilant-se per totes les parets, perquè ell era un abanderat de la llengua. Ell que no li toquessin la seva llengua. Ell, i tant, que era del PP i de dretes i espanyol, però que t'has cregut de tocar-me a mi la llengua, perquè era el seu patrimoni. no era el patrimoni de l'altre. I era un dels més fervents defensors. I l'any 96 va haver-hi una intervenció d'un diputat del PP que era afí a Vidal Quadras, que va parlar en castellà, i molts diputats del Parlament es van aixecar i se'n van anar perquè es van a considerar, diguem, insultats, però perquè és on estem ara. Es fa ús de la llengua, no per manca de competències. L'ús de la llengua que es fa al Parlament de Catalunya del castellà no és per manca de competències, no és perquè els parlamentaris que parlen en castellà no sàpiguen parlar en català, sinó que el que fan és utilitzar políticament la llengua per dir jo no sóc independentista o no sóc catalanista o no sóc nacionalista i, per tant, no parlo català. I aquest, és el, per mi, és el gran mal. Perquè si s'aconsegueix... Crec que s'està aconseguint, eh? Sóc pessimista.
La idea Jordi Barbet el mateix, amb aquest estudi.
Ah, doncs mira, no. Crec que s'està aconseguint i sóc pessimista. Si s'aconsegueix identificar l'idioma amb el que parles, amb la teva ideologia, haurem fet el pitjor favor. El pitjor favor que podríem fer.
Això sí que serà un apartheid.
Haurem fet el pitjor favor que podríem haver fet. Perquè això era els principis dels que arribaven a defensar dobles línies educatives. Dels que hi havia la línia en castellà i la línia que dius, però a veure en quin món vivim i en quina bestiesa, no? El vocabulari que es va fer servir, les referències socials, les referències històriques. Ahir, jo crec que aquesta setmana espero que avui, quan hagin llegit, perquè n'he llegit ja uns quants, de comentaris d'opinadors, algunes editorials de diaris, etc. Quan aquests polítics les hagin llegit, baixin del cavall i tornin una mica a la serenor, perquè és que és comparar ahir el senyor Carrizosa Canet amb Bermua, és que l'inhabilita, fins que no es disculpi, queda inhabilitat, almenys jo crec que això és intolerable.
Això anava a dir, Carles, per qui es pensi que això només passava a Madrid. Ahir, al Parlament de Catalunya, passava això.
Deixin, si us plau, de fer mala política i la pitjor política amb l'escola catalana. Deixin en pau l'escola catalana. Si us plau, deixin en plau l'escola catalana. Sap perfectament. I ho sap, perquè sap vostè que està mentint.
Això deia el president Aragonès, i abans parlava Carrizosa, que li deia això.
Canet es una especie de Hermua, salvando las distancias. Sirve para concienciar a los catalanes de lo que ustedes están haciendo con la sociedad catalana. Señor Aragonés, deje atrás el nacionalismo identitario y no le intente poner puertas al campo. Entiendan que Cataluña nunca será la de los mitos nacionalistas que ustedes quieren que sea. Entonces será posible recuperar la convivencia en Cataluña.
Que és el que deies, Carles, que deia Carrizosa comparant Hermua i tot l'Odeta amb el debat lingüístic, en fi. Però és que això passava aquí, això passava a casa nostra.
Sí, i no, jo crec que, a veure, en la intervenció, per començar amb la de Casado, d'ahir, a veure, les sessions de control del govern s'han convertit des de fa molt de temps en un circ en el que es va allà a cridar i el que se'n diu la hipèrbole, no? És a dir, a fer una política d'hipèrbole. Allà tot és desastrós, tot és gran confrontació, tot és irreconciliable, d'alguna manera, no? Es dibuixa un panorama polític en el que no hi ha cap possibilitat de convergència ni d'acord. Clar, ahir es va especular molt a Madrid i a molts mitjans i predomina la impressió de que Pablo Casado es veu obligat a vociferar més, a cridar més, a plantejar més contundència, precisament perquè les perspectives electorals del PP no són bones i perquè la guerra interna que té amb Ayuso exigeix que ell intente sobresortir, perquè li està prenent el titular cada dia, la seva adversària dins del propi partit. I després hi ha una altra cosa. S'està dirimint a Espanya en aquests moments. És a dir, el PP havia fet una estratègia d'intentar arribar al govern Sánchez o al govern de coalició perquè pensava que les discrepàncies internes i la cohesió d'aquest govern era dèbil i que, per tant, apretant més i apretant una mica cada vegada més, acabarien fent caure el govern. Ara, com que hi ha per segon any consecutiu pressupost i la majoria del govern sembla bastant sòlida, tot i que necessita el concurs de moltes forces polítiques, el qual és més difícil encara, el PP arriba a la convicció de que ja la seva estratègia de derribar el govern de Pedro Sánchez ha fracassat. I, per tant, la perspectiva que té són de que Pedro Sánchez podrà probablement acabar la legislatura, si no hi ha un daltabaix, podrà acabar la legislatura. I, per tant, hi ha més temps per qüestionar el lideratge de Casado. I llavors, ell percep, jo crec que el seu equip percep, que en aquests dos anys es dirimirà quina serà la força política que s'ha d'articular per intentar descavalgar el govern d'esquerres en les pròximes eleccions, que poden trigar dos anys. I, per tant, aquí s'està dirimint una enorme batalla per veure si serà Vox, què farà Ciudadanos, si Ciudadanos anirà, els votants de Ciudadanos aniran cap a Vox o aniran cap al PP. Per això Arrimadas s'està fent valdre, però cada vegada més Arrimadas està, jo diria que en alguns aspectes, passant per la dreta a Vox.
Vox queda moderat aquesta setmana.
Exacte. És que és impressionant. És impressionant el que està passant. És impressionant. Però és aquesta batalla de les dretes. I la pregunta és, qui mueve los hilos? No? Els mou José María Aznar? Qui mueve estos hilos? No? Llavors nosaltres som les víctimes, perquè malauradament tant el PP com Vox com Ciudadanos tenen molt clar i han interioritzat que en la seva estratègia Catalunya és munició. I és munició sempre. Parlem de la llengua, parlem del que sigui. Dit això...
Deixa'm preguntar, perquè volia... I t'ho pregunto a tu, perquè ho acabes de treure, Milagros. Deies, nosaltres som les víctimes, esclar. No sé, pensant sobre tot plegat, no sé qui és més víctima. Qualsevol català que se senti insultat per aquest tipus de discurs, per aquest tipus de llenguatge, etc, etc, o qualsevol que no sigui català, que evidentment no viu la realitat del país... Clar. I que, per tant, es creu aquestes coses.
No, no, això és evident.
És que aquí està el perill.
Això és evident. S'està constituint un marc mental a la resta d'Espanya molt desfavorable per Catalunya. És a dir, les concepcions de la gent, el marc mental és que Catalunya és insolidària, que se'n vol anar, etc. És a dir, això ja s'ha instal·lat. Això serà difícil de canviar. El problema és que la gent queda rehent d'aquest missatge, vota en conseqüència dins d'aquest marc mental en contra dels seus interessos, perquè jo estic convençuda que a la majoria dels espanyols els interessa un país en harmonia, que respecti les diferències i que puguin estar cohesionats. I l'estratègia que està seguint Vox, Ciudadanos i el PP és la de trencar el país, perquè quan més apreten ells, més anticossos creen al País Basc, a Galícia, ara també a València, ara també a Andalusia, és a dir, és un model de ruptura, és un model d'esquerdes. Llavors, per què dic que nosaltres aquí a Catalunya som víctimes d'això? Perquè com som la munició, som el punt. Llavors, aquí tenim un gran perill respecte de la llengua, però també respecte d'altres temes, que és caure en la trampa. Res no desitjaven tant Ciudadanos com que hi hagués realment la sensació a Catalunya de que hi ha un conflicte a les escoles, que no hi és. I lo de Canet serveix per fer veure que hi és. Llavors, tots aquests que es fan aquests tuits hiperventilats i totes aquestes propostes de confrontació s'ho han de pensar dos vegades, perquè estan alimentant que la profecia de que a Catalunya hi ha un conflicte acabi sent autocomplida, perquè si ells no responen de la mateixa manera no hi haurà conflicte i quedarà molt clar que és una maniobra de Ciudadanos i del PP. Però, clar, si ells responen i en comencen a fer manifestacions i en comencen a fer, diríem, coses que puguin identificar-se com actes d'hostilitat, ja estem perduts. Perquè llavors sí que estem en que la gent raonable dirà ni uns ni altres, i no és això. Perquè aquí hi ha uns més responsables que altres, eh?
Jo el que penso és que aquest espectacle que vam veure ahir al Congrés dels Diputats i en part al Parlament de Catalunya, a qui realment perjudica, i jo crec que no ho tenen clar, és a la classe política. Això el que fa és allunyar encara més els polítics dels ciutadans. Vull dir, la gent desconnecta d'aquestes bravuconades, d'aquestes frases absolutament embogides. El debat de la llengua és un debat que s'ha portat dissortadament al terreny polític. Tenim una llei que funciona des de l'any 81, no?
Crec que 83, es va aprovar, em sembla, sí.
Sí, 80, llavors a finals dels 90.
Que potser s'ha de revisar? Potser sí, perquè la realitat del país ha
però
canviat...
Però mentrestant no tenim el debat sobre el fons de la qüestió.
Efectivament.
Efectivament.
Aquí anava, o sigui, que s'ha de... que probablement es pot millorar, que es pot modificar, que cal ajustar, doncs que ho parlin, que es debati, i que es debati el fons de la qüestió, però no ho portem al terreny... el terreny polític i el terreny d'aquestes expressions que no tenen res a veure amb la realitat, amb la realitat del carrer. El senyor Casado no ha viscut aquí, però té gent que ha viscut aquí. Però clar, és diguem, contaminar d'una manera innecessària, penso jo, diguem, de determinats debats. O sigui, jo crec que l'espectacle d'ahir és clarament perjudicial per la classe política. I jo crec que cal contribuir a serenar. I el Carles ho apuntava.